Bona tarda, és dimarts 30 de gener de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ho acabem de saber, el Departament d'Educació prohibirà a partir del curs vinent l'ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només el permetrà per a usos educatius a secundària. Així consta el document d'instruccions sobre el seu ús que ha aprovat aquest matí el govern. El text estableix que no està permès l'ús del mòbil a infantil i primària i afegeix que a secundària tampoc ho està amb caràcter general, però sí per a usos educatius específics autoritzats, si així ho decideix el centre. De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit a secundària. El document concreta que els alumnes de l'ESO hauran de pagar els dispositius en entrar al centre i se'ls retirarà si en fan un ús indegut. Una informació que obre aquest informatiu migdia i que podrà ampliar Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Repassem en altres informacions de la nostra actualitat santcugatenca. I és que Sant Cugat va registrar 2.442 donacions al Banc de Sang i Teixits el 2023, un 32% més que l'any anterior. L'augment també s'ha produït en les donacions de plasma, que han crescut de la 112 a la 138. En el rànquing de donacions al Vallès Occidental, el municipi se situa en quarta posició, només per darrere de Terrassa, Sabadell i Cerdanyola. En l'àmbit comarcal, les donacions s'han incrementat molt lleugerament fins a arribar a les 26.242, que representa un 0,1% més. Les dues capitals comarcals lideren el nombre de donacions al Vallès, com dèiem, amb una aportació destacada de Terrassa. Amb 9.429 donacions, el municipi terrassenc representa més del 35% de les donacions totals i supera per més del doble les aportacions a Sabadell, que són 4.250. El podi el completa, com dèiem abans, Cerdanyola, amb 2.607 donacions. Tot i l'increment de donacions a Sant Cugat i altres municipis com Cerdanyola, on ha crescut un 81%, el nombre d'aportacions al Vallès Occidental es manté gairebé idèntic al del 2022 i només creix en 30 donacions. A més de l'increment a Sant Cugat i Cerdanyola, destacant també Polinyà i Badia del Vallès. Per contra, aquests increments s'han vist compensats per la baixada de donacions a Santa Perpètua de Mogoda, Vacarisses i Barberà del Vallès. Enguany, la Marató de Donants de Sang de Catalunya ha arrencat l'11 de gener i s'ha allargat fins al dia 19. Sota el lema "Fer-ho entre tots és molt nostre", el repte era arribar a les 10.000 donacions en una setmana a tot Catalunya i poder remuntar les reserves de sang afectades per les festes de Nadal. A banda dels principals hospitals, la iniciativa ha comptat amb més de 60 col·lectes repartides arreu del territori. Sant Cugat, però, no ha format part d'aquest circuit. I ara parlem de política. I és que el Departament de Salut té la voluntat que Mutua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa facin una gestió compartida del futur centre d'alta resolució sanitària que s'ubicarà a Rubí i que donarà servei també a Sant Cugat i Castellbisbal. Es tracta d'una informació que ha avançat rubitv.cat i que la conselleria ha confirmat a Cugat Mèdia. Salut ha assegurat que la construcció està prevista en el decurs dels propers 3 o 4 anys i ha explicat que ja està treballant en el pla funcional del nou centre. Des del Departament recorden que aquest centre d'alta resolució no serà un hospital comarcal convencional, no serà l'Hospital Vicente Ferrer. L'equipament oferirà serveis com a cirurgia major ambulatòria, cirurgia menor, hospitalització de dia, atenció urgent, proves complementàries, hemodiàlisi i diagnòstic per la imatge. L'hospital de dia és un equipament hospitalari de menor dimensió que un hospital de referència, però pot atendre casos sense hospitalitzacions. L'Hospital Universitari Mutua Terrassa continuarà sant de fet l'hospital de referència dels santcugatencs. L'hospital de dia, que vol donar resposta a una reivindicació històrica, es construirà, recordin, en uns terrenys d'uns 20.000 metres quadrats al carrer de Sòcrates de Rubí, a tocar de Sant Cugat. La posada en marxa d'aquest equipament arriba després d'un acord entre la Conselleria de Salut amb els tres ajuntaments implicats. I precisament, de la plana política sobre aquesta qüestió, destaquem que el PSC celebra la posada en marxa d'aquest hospital de dia, que, com dèiem, es construirà per donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. El grup municipal assegura que aquest equipament, que es dirà Centre d'Alta Resolució Sanitària Vicente Ferrer, permetrà que els santcugatencs tinguin millors serveis públics i més a prop. En aquest sentit, la portaveu socialista Elena Vila defensa que la construcció del centre respon a la demanda d'un hospital de referència i fa realitat una reivindicació històrica. En un comunicat, el partit es posa a disposició del govern municipal perquè l'hospital sigui una realitat com més aviat millor. Aquest nou centre oferirà serveis com cirurgia menor ambulatòria, cirurgia menor, hospitalització de dia, atenció urgent, proves complementàries, hemodiàlisi, com dèiem, i diagnòstic per la imatge. L'hospital de dia és un equipament hospitalari de menor dimensió, com dèiem, que un hospital de referència, però pot atendre casos sense hospitalitzacions i, recordi, Mutu Terrassa continuarà sent l'hospital de referència. Ara, més informacions de l'actualitat. Ahir ja ho avançàvem, el complex aquàtic de Mirassol estarà en funcionament l'any vinent. L'Ajuntament té previst enllestir les obres de construcció abans d'acabar l'any i completar en paral·lel l'adjudicació de la gestió del nou equipament. Es tracta de la primera fase d'aquest projecte on s'integren les piscines municipals pel barri, reivindicades pel veïnat des de fa dècades. Amb aquest complex, Sant Cugat disposarà d'11 espais esportius municipals, a més dels privats llogats per l'Ajuntament i els de les escoles públiques que també s'obren per a l'ús dels clubs. Després d'aquesta primera fase, la intenció és ampliar el complex amb altres espais, com ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós.
Hi haurà una segona fase que completarà aquesta primera fase, que serà resituar la pista de l'escola per compartir-la conjuntament per la ciutat i per les activitats de l'escola, i que consiste també en redefinir els vestuaris que tenim aquí dintre. Hi haurà una tercera fase, com us deia, que serà aquests terrenys que tenim aquí al costat, donar-los servei per futbol set.
De moment, però, entraran en funcionament la part de les piscines, de la qual s'externalitzarà la seva gestió. Com ha avançat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, la previsió és tenir l'adjudicació feta també durant aquest any perquè l'equipament pugui entrar en funcionament l'any vinent. Atenció, UGT i Comissions Obreres han convocat dues jornades de vaga de Rodalies els dies 16 i 17 de febrer. Segons informen un comunicat, les aturades seran entre les 7 del matí i les 9 i també entre les 3 de la tarda i les 5. Els sindicats justifiquen la mesura després de reclamar reiteradament la necessitat imperant del personal de Rodalies i apunten cap als serveis comercials. UGT i Comissions assenyalen que manquen interventors als trens, a les estacions i especialment al Centre de Gestió de Rodalies de Catalunya. Amb tot plegat, subratllen, provoca un greu empitjorament en la qualitat del servei i reclamen ràpides solucions. Els sindicats emplacen els serveis comercials de Renfe, alta velocitat, llarga distància i trens internacionals per fer les mateixes aturades per aconseguir majors mesures de conciliació. I una barreja de productes a la planta menys 3 d'Echevarne, de l'edifici d'Echevarne, a l'avinguda de Can Vallet a Bulpelleres, ha generat clor i ha obligat a desallotjar el centre. Això ha passat aquest passat dilluns. Els bombers han rebut l'avís a un quart d'una del migdia i han enviat 6 dotacions que han extret a l'exterior el recipient on s'ha produït l'incident. Els treballadors que han pogut tornar al recinte en cop que els bombers han fet les aturades, amb què han descartat cap risc. El Departament d'Acció Climàtica ha desactivat aquest matí l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica dels nivells de partícules PM10 als 40 municipis de la conurbació de Barcelona, on s'integra Sant Cugat. L'avís es va activar divendres. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha comprovat que els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la xarxa de vigilància. En aquest sentit, ja no se supera el valor límit de 50 UGM3 en més d'una estació de la xarxa. La previsió per aquest dimarts indica que els nivells d'aquest aquestes partícules no superaran el valor límit diari. El govern ha convocat per dijous, que és 1 de febrer, la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l'emergència al sistema Ter Llobregat. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada per sota dels 100 hectòmetres cúbics al llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència segons el Pla de Sequera Especial de Sequera. Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%, ha indicat el portaveu del govern, la portaveu del govern, Patricia Plaja, que ha explicat que la situació crítica reforçat aquesta reunió extraordinària de dijous, on es valorarà l'escenari i molt probablement es decretarà l'emergència. Segons Plaja, les altes temperatures d'aquests dies han tingut un impacte i han provocat un descens en la reserva d'aigua més pronunciat, més propi de primavera que d'ara. És per això que, si com es preveu es decreta l'emergència, el govern avança que es donaran instruccions clares del que això comporta per la població i per tots els sectors. I abans de l'apunt cultural del dia, també és notícia que els usuaris de Google Maps s'han trobat recentment amb una sorpresa en els carrers de Sant Cugat. Algú ha canviat el nom de la plaça de l'1 d'octubre pel de 12 d'octubre. És una bretolada que també s'ha produït a altres municipis que recorden el referèndum de 2017, el seu nom inclat, on com Girona i Caldes de Montbui. Ara aquest canvi només és perceptible si l'aplicació està configurada en castellà. En català segueix apareixent el nom real. Ara sí, cultura. Els castellers de Sant Cugat ja tenen nova junta i nova tècnica per tirar endavant el projecte de la colla de les pròximes dues temporades. Els exacts van celebrar diumenge l'Assemblea General Ordinària i van elegir Víctor Viete com a president i van ratificar com a cap de colla Santi Pie, que ja va agafar el relleu a la tècnica el passat setembre després de la renúncia dels dos caps de colla. Tots dos encapçalaran un equip de més de 50 persones amb l'objectiu de recollir els fruits de cara a la segona part de la temporada, que té lloc de setembre a novembre. El projecte va ser elegit amb un 96% dels vots, d'un total de més de 70 assistents a la votació. Tot plegat arriba després d'una etapa complicada dels gausacs, en què els dos caps de colla van dimitir. Escoltem el president Víctor Viete.
Sembla que ja hi ha una mica de canvi en aquest sentit. És veritat que ara que ha aconseguit preparar una junta i una tècnica, que a més van conjuntes, amb un volum gran de gent, que tenim un ampli suport, però que també dins dels equips hi ha una gran marca social participant, i creiem que això pot ser la clau per tornar enfilar el camí, tornar a créixer i tornar a fer nous anys.
Pel que fa a les actuacions que la colla portarà a plaça, Viete ha apuntat que volen consolidar els de la temporada passada per començar a treballar castells nous, tot plegat en un any de concurs, i és que enguany torna a celebrar-se el concurs de castells de Tarragona. Els gausacs donaran en el tret de sortida oficial de la temporada d'actuacions el diumenge 10 de març a Sants, amb motiu de la trobada de colles de Sant Medir. Abans, però, participaran en l'aplec de Sant Medir, que és el 3 de març. També organitzaran una calçotada popular oberta a tothom el diumenge 18 de febrer. I ara, l'apunt esportiu del dia. I és pel jugador del júnior d'hoquei herba Bruno Font i l'esquiadora Jana Borda i l'atleta Estela Peris, que han protagonitzat el programa Esport en Marxa, que repassa l'actualitat esportiva santcugatenca. Font, de 19 anys, debutarà amb la selecció espanyola absoluta d'hoquei herba a la Pro League. Borda, de 16 anys, ha guanyat en una competició internacional a Andorra d'esquí, i la triatleta Peris es prepara per tornar a disputar el Mundial d'aquesta modalitat esportiva. Protagonisme també pel capità i màxim golejador de l'hoquei Lliga Plata Nord, Pau Gilabert, on ha analitzat la bona marxa de l'equip, tot plegat en el programa Esport en Marxa, que, recordin, poden reescoltar la seva remissió a www.cugat.cat. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 30 de gener de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.